Ai, que no volem que s'acabi mai aquesta sintonia. No, bona nit, Anna Ferrer.
Molt bona nit.
Encara no t'he dit grassoleta de bacallà. Ja sabeu
bueno,
que ara...
Acabaves de començar, faltava poc.
Exacte, exacte. Ja sabeu, aquesta dona que l'any passat ens feia aquesta secció fantàstica que es deia Secundaris, on descobríem...
Darren.
Sí,
en Darren. Darren.
Tenim en Darren, també. On descobríem, doncs, secundaris de la ficció, que, vaja, que no eren tan secundaris com semblaven, mm-hmm. i ens ocupaven el nostre cor, principalment.
I tant.
I aquest any hem volgut canviar i ens hem dedicat a parlar de morts i de sinistres en diversos, i parlem cada dia d'una manera diferent de morir, no?
Mm-hmm. Podríem dir. I casos famosos relacionats amb aquesta manera de morir.
Exacte, casos reals en alguns casos i casos també de la ficció. Avui... ja ho dèiem al principi del programa, no va pensant en tot el que està passant aquests dies.
No, ha estat una associació d'idees molt inconscient i molt desafortunada, em sap molt de greu, però parlem de decapitacions.
Decapitacions, senyores i senyors, en parlarem aquesta nit. I abans de tot això, jo vull que em digués un número de l'1 al 10, si no m'equivoco, que són els oients que ens han escrit per guanyar l'hematocrítico de l'arte.
Doncs serà el 4.
Doncs el 4, un moment, els nervis, l'emoció, que ara se m'ha quedat penjar l'ordinador. 1, 2, 3, 4. Alberto Sánchez González, que crec que és valencià, aquest oient nostre, s'endú el premi.
Escolta, felicitats, Alberto.
L'hematocrítico se'n va cap allà i nosaltres comencem a parlar de les decapitacions d'avui, tu.
Has robado mis tartas.
Tenía mucha hambre, yo no quería...
Que le corten la cabeza.
Que le corten la cabeza, un clàssic.
Havíem de començar amb la reina de cors per força. Però bé, clar, jo ara al principi us volia portar com una explicació o un resum de la decapitació al llarg dels segles i les seves aplicacions, però és que m'he començat a documentar i els dos primers paràgrafs de la Wikipedia són impagables, així que vaig a llegir-vos literalment el que diu la Wikipedia.
Atenció!
Perquè passa allò que s'ho prenen molt en sèrio però acaba sent molt graciós. Diu, la decapitación es la separación por cercenamiento de la cabeza del cuerpo de un objeto o un organismo viviente. Això per començar. Diu, típicamente se refiere al acto intencional, por ejemplo, en forma de asesinato como pena de muerte. Y aleshores t'especifica per si de cas. Puede ser realizado, por ejemplo, con un hacha, espada, motosierra, cuchillo o mediante una guillotina.
Ja ho sabeu.
Perquè ningú us despisti.
Ho vam dir al principi, al primer dia del programa. No repetiu aquests experiments
no,
a casa,
no ho
nois.
Proveu a casa mai.
Mai.
I després, a més, et fa un petit afegitó. Diu, la decapitación accidental suele ser resultado de una explosión, un accidente industrial o un accidente industrial o automovilístico u otra lesión violenta. El suicidio mediante decapitación es raro, pero no desconocido. Així que, bueno...
Ara estem molt més tranquils.
Suposo que ens ha quedat clar a tots. I res, com va passar l'últim dia amb els verins, hi ha una infinitat de decapitacions famoses, començant per la Revolució Francesa, que no s'acaben mai, i tots els nobles que van passar per la guillotina, i ha estat molt difícil triar, però ho hem trobat, finalment.
Ho hem trobat.
Sí. Se dice que el pueblo está excitado.
Eso es normal, yo también lo estoy.
No, majestad, este es un serio problema. Los campesinos creen que no os ocupáis de ellos.
¿Qué? Que no me ocupo de los campesinos. Son mi pueblo. Yo soy su soberano. Les quiero. ¡Pobres!
Fragment de La loca història del mundo de Mel Brooks, que en aquest cas som a la Revolució Francesa, però ara anem una mica més abans, anem al segle XVI.
Això et posa molt bruta, eh?
Sí,
al segle XVI,
sí.
Ho sé, però ens parles d'un cas històric en aquest cas.
Sí, el cas històric és de Jane Grey, la Joana I d'Anglaterra, que va ser reina durant 9 dies, del 10 al 19 de juliol de 1553. I clar, aquí anem quan la pena de mort es duia a terme mitjançant la decapitació. És la història de com la pobra Joana I d'Anglaterra va arribar al tron i gairebé sense adonar-se'n va acabar morta, sense voler ni una cosa ni l'altra. Aleshores, què va passar? Bueno, la Joana I d'Anglaterra es va convertir en la segona dona a accedir al tron anglès, després de la reina Matilda, que va regnar al segle XII, i només tenia 16 anys, però se la considerava una de les dones més cultes de la cort.
Per això la van matar en 9 dies, no?
Sí, potser sí, potser també.
Tenien por.
Mm-hmm. Aleshores, com vam arribar fins aquí? Va passar que el rei que hi havia abans, que era Eduard VI, fill d'Enric VIII,
s'ha estudiat tot, eh?
Sí, m'ho he estudiat totalment. Clar, era el seu predecessor i cosí, i va morir de tuberculosi als 15 anys, també molt jovenet.
Que és el que es feia en aquelles èpoques.
Exacte, i durant els dies precedents de la seva mort va nomenar la seva germana Maria, la successora al tron. Però, què passa? Que Eduard VI tenia un conseller que era un dels nobles més poderosos de la cort, que es deia John Dudley.
On
I en John Dudley va dir... Eduard VI, tinc una nora que potser et farà gràcia que pugi al tron en comptes de la teva germana, què me'n dius? Mm-hmm. I l'Eduard VI va dir, és la meva cosina, aquesta nora teva, podem fer-ho, tens molta influència en mi, m'estic morint, no sé del tot què m'està passant, així que la posarem com a successora. Clar, és que en John Dudley aquest tenia moltes ànsies de poder, no podia permetre que la Maria li agafés tot el que tenia, perquè a més...
Sí, era una mica del senyor de House of Cards, no m'estàs dient?
Sí, una mica. A més, el que passava és que la Maria era obertament catòlica i Dudley era protestant i l'Eduard era protestant perquè era el fill d'Enric VIII, així que va dir no, posarem una noia que jo pugui manipular i així ho tindrem tot controlat i fora el catolicisme del tron.
I
en
9 dies, patapam.
El que va passar és... La Joana accepta el tron amb certa reticència, es nega a nomenar rei al seu marit, perquè es veu que no es portaven gaire bé, li dona un títol nobiliari així, duc de vés a saber què, i ja està, i l'engega. Però què va passar? Que la Maria, la germana d'Eduard VI, que era la que estava més endavant a la cadena, a la línia de successió, es va enfadar molt perquè sabia que ella era, de fet, l'hereva legítima, i va entrar a Londres amb les seves tropes, el que a més era molt més popular que la Joana entre el poble, per tant va ser fàcil aconseguir que la seguissin, i va dir, m'estàs collonant, torna amb la corona ara mateix, no sé què et penses, i clar, òbviament, Joana i el seu marit tornen la corona, i són declarats culpables d'alta traïció i de uns mesos després.
Que maco.
Per tant, el pobre, la pobra Joana meva, que només tenia 16 anys, es va acabar en 9 dies tot l'espectacle aquest.
I mira, tenim una oient, il·lustre oient, que es diu Marta Martínez, que diu, Jean Grey, pobreta, tan jove i bonica.
Exacte, sí. A més de jove i llesta, era bonica, perquè podeu veure els seus quadres, també. Però bé, passem ja a la ficció oficial de les decapitacions.
Diga, señor, ¿qué le ha explicado su superior?
Que los tres murieron en campo abierto y que las cabezas aparecieron separadas de sus cuerpos.
¿Mm? Las cabezas no aparecieron separadas. Sencillamente no aparecieron.
¿Las cabezas no están?
Se las llevó. Se las llevó el jinete sin cabeza. Se las llevó al infierno.
Aquí també la Triqui Laura ens apunta que per decapitacions les de la vampira del Raval, que es veu que hi anava tort i a drets.
És que n'hi ha tantíssimes que, clar, és molt complicat triar, però si parlem de decapitacions i ficció, a més de la Reina de Cors, hem de parlar de Sleepy Hollow, de la llegenda de Sleepy Hollow, que és aquest conte de terror de Washington Irving que tantes vegades hem vist adaptat al cine i a la tele. I bé, ara sense anar més lluny, acabem de sentir un fragment de l'adaptació de Tim Burton. Aleshores, aquest conte, originalment, explica la història de l'Ichabod Crane, que és un professor d'escola amb molta imaginació, que visita la vall de Sleepy Hollow i allà sent la terrorífica història del fantasma d'un genet sense cap, que es passeja de nit decapitant totes les seves víctimes i provant-se el seu cap per veure si en troba un que li vagi bé. Que com a idea també és bastant graciosa, més de terrorífica, fa gràcia. Aleshores, què passa amb l'Ichabod? Que la nit, quan se n'està anant de Sleepy Hollow, apareix el genet, o això li sembla. I hi ha una persecució horrible que fa molta por, que no saps si és que l'Ichabod s'ho està imaginant, però igualment tu ho pateixes com ell. I el següent que sabem és que el genet i l'Ichabod acaben a dalt d'un pont i que el dia següent gairebé no hi ha rastre de l'Ichabod. Hi ha un barret, hi ha el seu cavall, hi ha una carbassa esclafada. Què passa aquí? Que al final queda més o menys obert, el més probable és que sigui un noi del poble que està enamorat de la mateixa noia que ell i aleshores el vol espantar o carregar-se'l o fer-lo fora del poble directament per poder-se quedar la noia. Però també podria passar que el genet fos veritat i això és molt guai perquè a l'hora d'adaptar-lo pots fer totes les interpretacions que vulguis. Sí, tenim ara mateix el 2013 ha sortit una adaptació nova de Sleepy Hollow que passa moltes coses. Jo personalment crec que tothom és molt guapo en aquella adaptació i per això no la miro.
I la mà decapitada decapitada no seria la paraula, però la mà tallada de la família Adams, on la posem a tot això?
Cosa, no ho sé, podem fer un dia de mort per tallada de mà, mort per amputació d'extremitat.
Exacte.
I la vida que hi ha després de les teves extremitats. Però, bé, què anava a dir? Ah, sí, que tenim la versió d'en Tim Burton on el genet és real, és totalment real i tu t'estàs tota la pel·li pensant perquè vas amb l'Ichabod i allà l'Ichabod és un policia i és totalment racional, no pot ser, no crec en els fantasmes, però sí, al final de tot surt un Christopher Walken fantàstic que és el genet decapitat.
I que mira, i els ulls li fan xerivites.
A veure.
O sigui, jo que em pensava que vindries amb el rotllo catòlic de Salomé amb el cap de Joan Bautista,
I, i he pensat en Salomé i bueno, ha estat molt complicat.
És la primera decapitació que t'expliquen quan ets petit, sí, i et causa pavor, perquè Joan, sí, és com el bo. No?
Mm-hmm. Ah, però pensa, de petits també podem veure, o ara mateix, jo de petita una de les coses que em feia més por del món era l'adaptació de Sleepy Hollow de Disney, que és un curt d'animació que és molt fidel realment al conte de Washington Irving, i et cagues a les calces. I a més que el disseny de personatge de l'Icabot és maquíssim i fa molt de riure.
Ens el penjaràs a Facebook ara,
sí,
si el trobem al YouTube.
El YouTube. Sí.
Sempre,
sí,
he volgut, sí, dir aquesta paraula, només volia tenir
amb la pronúncia correcta.
Exacte.
Sí. Molt bé.
Doncs decapitem el programa d'avui, sense fer bromes més pudentes. I nosaltres tornarem demà a les 9 de la nit i amb l'Anna Ferrer tornarem d'aquí una setmana amb més històries rocambolesques. Aquest programa l'han fet la Mireia Isarra, en Josep Maria Marçà i la Montse Virgili, qui us ha parlat. Vosaltres no perdeu el cap i sigueu feliços. Bona nit.
Bona nit.